Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Hola, molt bon dia a totes i tots. Avui són les 12:02 quan me poso a parlar en tots vostès, 18 de gener, i un dia preciós perquè per a mi la notícia, i la millor notícia que podíem esperar, és que dos residències de la província de Castelló, la residència geriàtrica de Burriana i la residència municipal de la tercera edat d'Almassora, s'administrarà la segona dosi. Pues això què significa? Que els nostres majors en 10 dies estaran immunitzats i que podran per fi abraçar els seus familiars sense tindre risc d'estar contagiats.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa.
I vostès es preguntaran que per què els han posat esta cançó, que és pues bueno, pa plorar, és un poc nostàlgica i tot això. Bueno, perquè avui és el dia més trist de l'any. Bueno, passe a presentar els meus companys i ho comentarem, esta notícia d'avui per ser el dia més trist de l'any. Víctor Manuel Rubio Bóveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Avui és el dia més trist de l'any i m'has posat el gato que està triste i azul.
Exacte, no? Sí, és que qui està més trist que el gato de Roberto Carlos? Jo crec que ningú, no?
Clar, però avui és un dia en el que hem d'estar tots contents i ben contents, perquè clar, els nostres majors, allò que més volem, allò que ens recorda d'on venim, en 10 dies podrem abraçar-los perquè ja no tindran por de que els contagiem. Entonces, ells estaran immunitzats. La segona dosi de la vacuna Pfizer la posen en dues residències, d'ací de la província. Durant el matí parlarem en aquestes dues poblacions a veure si van dient-nos com va aquesta vacunació, perquè al llarg del dia hauran d'estar vacunats. A més, bueno, Víctor està pletòric, tan pletòric que este matí a mitjà de camí ha tingut que tornar corrents a posar-se la mascareta, no, Víctor?
Sí, només han sigut un carrer i mig, però estava tan content este matí que pensava que era un dia normal.
I a més la gent mirava i tu dies, uf, quin sexapil de té tindre avui, no?
Ha sigut un poc estrany, però bueno, al final m'he donat compte i he tornat cap darrere, cap a casa, i ja m'he ficat la mascareta.
I jo no, em sembla que estàs content perquè el nostre Villarreal masculí i femení ha guanyat, no? En tots
sí,
els...
en el 90 el masculí, 0-1, el Tenerife en Copa, seguís, per lo tant el 22 a la 1 sorteig, i el 26 o el 27, octaus de final de Copa del Rei, estem molt prop de tornar a xorar una semifinal.
Bueno, content per això i a més perquè tens avui més notícies que donamos.
Sí, les xiques també van guanyar 1-0 a l'Esparra Gran Canària en gol de Salma, i després, a veure, és que és un dia contentíssim, avui és el dia de Martin Luther King en els Estats Units, això fa que hi hagi NBA durant tot el dia, des de les 6 de la vesprada fins a les 4 del matí que comença l'últim partit, pots estar tot el dia mirant partits.
Home, mira si li has transmitit a Maria i esta alegria que tens, que ja ens ha canviat la cançó i ja no estem sentint a Robert de Carlos, ja estem sentint la
veritat
normal.
No, m'ha passat la veritat la mà per la front, perquè m'he imaginat tot el dia veient bàsquet, saps? I ha dit, sí que seria un Blue Monday de veritat.
A veure, millor això que estar sentint tot el sant dia les dades del Covid. Però bueno...
Sí,
continuem.
Sí.
Dir que ahir en el rugby, en el futbol americà, l'equip de Brady, els Tampa Bay Buccaneers, van guanyar també, s'han classificat per a la semifinal, que serà el diumenge que ve. Si guanyen la semifinal, jugaran la Super Bowl en el seu propi estadi, que enllaça en l'altra notícia, perquè la Utah Lliure tornarà a tindre públic el 10 i el 11 d'abril en l'estadi dels Tampa Bay Buccaneers. 14.000 persones podran veure per fi un combat en directe.
Bueno, enhorabona per aquestes persones que els agrada lluita llibre. Passem a que ens doni Maria ja les notícies estes que, bueno, per ser dilluns ve prou carregadet del dia, no, Maria?
Sí, bé, ja sabeu que l'última actualització que vam tindre de les xifres del Covid va ser el 10 de gener, exactament el dissabte. La Conselleria de Sanitat i Seria va registrar 2.729 contagis de coronavirus així a la Comunitat Valenciana, 46 a la nostra província, a la de Castelló. Els hospitals valencians compten en aquests moments amb 3.494 persones ingressades, no? 273 a la província, amb 31 pacients a l'UCI.
I seguimos, i suma i sigue, i suma i sigue. I l'hospital de campanya d'Alacant ja s'ha posat en marxa en 80 llits, eh? Uh-huh. És dir... cuidao que la cosa es posa calenteta.
Ja sabeu, i com ha dit bé Susana, la Comunitat Valenciana administra ja la segona dosis de la vacuna contra el coronavirus. En els pròxims dies rebran la segona dosis 5.151 persones que ja van ser vacunades l'última setmana de 2020.
Això serà tota una... És veritat que en la primera dosis vam començar a tindre ja sensació d'alivio, però ja en aquesta segona dosis de pensar que aquestes persones ja estaran, seran immunes contra patir la malaltia, ojo, i ens dona molta tranquil·litat.
Sí, i ahir diumenge el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar que avui dilluns presentarà un important pla de xoc d'ajudes econòmiques consensuat amb els agents socials per a mantenir l'ocupació i l'activitat de les empreses més afectades per la crisi que estem patint, no, pel coronavirus. En un missatge institucional, ja he dit abans que va ser ahir, ha incidit a més en que, immersos en la tercera ona de la pandèmia, s'esperen dies molt durs, però s'ha mostrat convençut que se superarà perquè la Comunitat Valenciana compta amb el doble de llits, un reforç de 10.000 professionals, productes de protecció per a 2 anys i està vacunant a un ritme el més elevat possible.
Sí, avui compareixerà a les 12:30 per explicar-nos un pla de xoc d'ajudes destinat a donar suport als sectors productius més afectats per la pandèmia. Això... ahir també ho dia, en esta compareixència, però avui a les 2:30 nosaltres d'ací, com estarem en directe, evidentment, si és puntual i durant el programa podem anar acoplant-lo al nostre horari, sentirem aquestes paraules del president de Ximo Puig per a veure que ens, de què se tracta aquest pla d'ajudes destinat a donar suport als sectors productius, que segons ells diu que és el més afectat per la pandèmia. I també gastava un eslògan ahir quan vaig ir i va dir, on deia ell que si et confies, et confines. Era un eslògan, un capicua, que saps que és ben bo de recordar. A més, jo l'he recordat des d'ahir, que en el moment que ho va dir. Esperem que ell no ens confie per a que no se'ns confine l'economia. Per tant, anem a veure si aquest pla de xoc que ell diu i aquestes ajudes és el que esperen els autònoms. Perquè, cuidao, que la vaga està ahí i que a nivell nacional... En una estoneta també sentirem a la que en este cas és la coordinadora de Castelló, que és Alicia Domènech, i ella ens parlarà del per què aniran en el mes de febrer a la vaga.
Sí, i ara, si te pareix bé, Susana, venim així a la Diputació de Castelló perquè el Pla 135 adoptarà aquest 2021 unes bases més flexibles que dotaran als ajuntaments de major llibertat i autonomia per a decidir on invertir els fons que reben de la seva Diputació, la de Castelló, o sigui que quan reben els diners seran els propis ajuntaments que podran invertir la finançació on ells preferisquen, no? on més cal per a ells.
Sí, però esta notícia ja l'havien anunciat feia un mes aproximadament, no?
I és que demà hi ha ple a la Diputació i serà quan s'aprove finalment, Susana.
Vale, o sigui, el que en un principi havien dit era una intenció i ara demà ja s'aprovarà, no?
Correcte. Després parlem d'un succés perquè la Guàrdia Civil ha detingut a 5 persones com a suposades autores de robatoris amb violència en 3 domicilis de persones especialment vulnerables per la seva avançada edat. Comesos en les localitats de la Vall d'Uxó, Xilxes i Onda. En el marc de la mateixa investigació, una altra persona ha sigut detinguda per tinença il·lícita d'armes i encobriment.
Sí, en la Vall d'Uxó era un home de 73 anys que li van robar un cordó d'or que estava valorat en uns 5.000 euros. O sigui, imagina't l'estiró que li digueren pegar a aquest pobre home per a robar-li este cordó. I també en Onda, a un matrimoni ja majors també, on les van robar pues, dos sortiges, un telèfon mòbil i diners que tindrien. I era un robó en violència i en intimidació, és a dir, es van abusar d'un matrimoni major que eren, que clar, se senten molt vulnerables en el moment en què estan agredint-los, encara que siga verbalment. També en Xilxes a una dona també major que li van furtar el bolso i una caixeta on guardava les joies. Per lo tant, m'alegre, però vamos, absolutament, de que els hagin detès. I després, en quant a la menor, pues bueno, sempre s'aprofiten d'este tipus de persones que saps que quan els cau el pes de la llei damunt, pues no pot ser la mateixa força que li, quan li cau una persona que és major d'edat. Però, vaja, per mi això, que es caiga tot el pes de la llei damunt. N'hi ha un telèfon que ens donen també la Guàrdia Civil per a que la gent puga posar-se en contacte amb ells quan sofreix algun robatori. Si te pareix, Maria, el diem,
sí, sí.
Perquè així la gent puga prendre nota. La gent que està sentint-nos, ho direm més playet, i si no ho poden, tornar a sentir quan estiga este programa gravat en la web i poden descarregar-se. El telèfon de la Guàrdia Civil és el 964-2246-00. O el 628-140-650. Ahí estan sempre en contacte amb la Guàrdia Civil i en qualsevol sospita que tinguen puguen denunciar qualsevol fet dels que vegin i parar-los paus a estos sinvergüences perquè no es atemorisen.
Sí, i Susana, també de lo que mos alegrem és que la policia local d'Almassora ha resolt la desaparició del material robat en un gimnàs de Castelló dies arreres. L'amo de la instal·lació, avisat pels agents, va reconèixer els aparells esportius després que la patrulla els descobrira emmagatzenats en el polígon empresarial La Plana, tapats amb una lona. L'arrendatari de la nau va ser finalment detingut, Susana.
Pues mira, veuràs, quan fan aquest tipus de coses pensen que bueno, que no se donen compte i demés, pues això, pues que siguen pensant en el mateix, perquè per aquestes coses la gent paga i paga en pena de presó, eh? O sigui, que no és una broma i les forces de seguretat estan per aquestes coses.
I finalitzem, si te pareix bé, amb dos notícies d'ací de la nostra localitat, de Vila-real. La primera és que el Departament de Serveis Públics ha completat ja la modernització i millora de l'accessibilitat al jardí del barri del Progrés en resposta a una petició veïnal a través d'un projecte de remodelació que inclou la substitució dels xocs infantils, la construcció de rampes d'accés i la instal·lació. A manera de prova pilot hi haurà gespa artificial per evitar els problemes d'humitats ocasionats pel rec. I la segona, anoteu que aquest dimecres que ve, el 20 de gener, arriba a Vila-real la quarta edició de la campanya Recicla els teus aparells, una iniciativa que té com a finalitat conscienciar a la població sobre la necessitat de reciclar de manera correcta els aparells elèctrics i electrònics. En lloc de recórrer la localitat amb les bicicletes amb remolc, no, com se feia altres anys, enguany com a novetat s'instal·larà en la plaça La Vila, travessa amb carrer Major Sant Jaume, un punt net mòbil on els veïns podran depositar eixos xicotets electrodomèstics desbaratats o en desús. Per aquest simple gest tindran l'oportunitat de participar en el sorteig de diferents premis valorats en 2.000 euros, sortejos que es traslladaran també a les xarxes socials a través de les pàgines de Facebook i d'Instagram. Susana.
Uau, com m'agrada aquesta iniciativa. Em pareix molt, molt xula. Per què? Perquè si són aparells menuts, com que dins del poal de la basura és el primer que fem, s'ha trencat i com no és molt gran, ho tirem ahí. Perquè, però si te diuen que per portar-lo a un puesto entren en el sorteig de 2.000 euros, 2.000 euros,
premis, eh? Premis valorats en 2.000 euros, correcte.
I esos premis que estan valorats en 2.000 euros seran per a poder adquirir-los, suposo que a la població de Vila-real i demés. No obstant, Maria, com tenim la nota de premsa, el que farem serà indagar més sobre aquestes coses i així d'avui al dia 20 de gener,
que és el dimecres,
vale, que serà quan posaran el punt així a la plaça de la Vila. A més, quasi que podrem fer una retransmissió en directe,
eh? Sí, sí, sí,
per a veure el que van depositant tot el món, i estarà tot el dia segurament. Podrem optar a... Bueno, nosaltres quasi en la ràdio tenim aparells menudets, podem anar fent viatges cada vegada, hem donat un numeret, no? Suposa.
Suposa que sí.
Anem a ser una miqueta, bueno, fomentadores de que estos aparells se recuperen perquè es poden reciclar, i de veres que fem un favor al planeta.
Sí, és que és una bona iniciativa perquè moltes voltes tenim aquests aparells xicotets que solem tirar al fem i ahir no es tenen que tirar, i moltes voltes també a la gent li dona, diguem, vaguesa, no?, anar als ecoparcs o als parcs, als puntnets, que és on se tindrien que deixar aquests aparells. Jo crec que no costa res, no? Encara que això, que no ens poga la perea.
Està molt bé, aquesta notícia m'ha encantat. Hem finalitzat les notícies, Maria, en queda alguna més?
No.
Val, pues, el 21 de gener també hi haurà una caravana de protesta contra les restriccions i la falta d'ajudes al sector de l'hostaleria decretades per el govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana, que no estan d'acord, que no ho veuen clar, i diuen que somos más que hostelería y nos morimos de hambre. I van a fer una caravana en la, bueno, en la capital de la província, perquè diuen que en les ajudes no tenen prou. I sobretot, los cerdes que antes de final d'any, com bé sap tota la gent que està sentint que és autònoma, i la que no ho sap, li ho recorde, tenen que estar amanits tots els imposts per a pagar. I clar, si un no té tots els ingressos, és impossible que tinga tots els imposts per a pagar. És així. Bueno, anem a fer una pauseta, ja que avui, clar, jo dona compte, agarre el to este, no, Maria, del dia més triste.
Sí, de tristesa, no?
Sí, jo tinc la sensació que molts autònoms en este moment, estem parlant de pimes i autònoms, d'empreses que tenen menys de 50 treballadors, han de manir una quantitat importantíssima de diners que possiblement no tinguen, perquè primer si teníem Nochevieja, després no teníem Nochevieja, primer si teníem hosteleria, després no en teníem, i clar, tot això és una roda que va fent-se gran, eh? Al final la bola ens cau damunt i ara que hem de manir tots aquests imposts, pues, com que els empresaris estan dient, d'on anem a treure-los?
No, és que a més les restriccions són als hostelers és els que més els afecta. Si abans a lo millor podríem prendre algo a una cafeteria, ara fins a les 5 de la vespre, que diguem que és quan a lo millor i si a la gent de treballar és quan podien anar i fer aquest ús d'aquests serveis, no? I són els que més ho estan ben afectat.
Sí, però mira, les restriccions, en aquest cas diuen a l'hostaleria, sí, sí, però és que resulta que és com allò de quan veas a tu vecino afeitar, pon tus barbos a remojar, és dir.
Exacte, exacte.
Com quan una guerra dient, primero fueron a por los judíos, jo com no era judío, perdona, és que la història està ahí, és dir, quan a una persona, quan a un sector li va malament, i aquest sector és com un castell de naipes, és dir, és que cau damunt de tots. Per lo tant, a lo millor tu no treballes en hosteleria, però resulta que tu vius de l'hostaleria perquè tens una tenda al costat, o el teu fill veu de l'hostaleria i com no cobres de donar-li diners, tu que no ingreses perquè no tens tanta, no n'hi ha tant de flujo econòmic. És que estem tots coaccionats,
sí, sí,
entonces
sí.
És una barbaritat que veurem avui, estem tots a l'espera del que dirà el president de la Generalitat, perquè no oblidem que els fons europeus venen pel ciutadà. Pel ciutadà. Mm? I si hem d'economitzar en assessors, doncs pues mire.
S'economitza.
En fi, posem una pauteta de publicitat i es comencem amb el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas, sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Bueno, l'Ajuntament de Montcófar ha decretat unes noves mesures del Covid-19. Per això tenim el seu alcalde, Vencesalós. Molt bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Noves mesures perquè, bueno, la cosa s'ha complicat en Montcófar. El que ocorreix és que quan llegim les noves mesures, que bueno, són mesures lògiques, són de tancament d'instal·lacions esportives, cap associació ni particular pot fer ús de les instal·lacions municipals, demanen màxima responsabilitat, l'Ajuntament segueix tenint a disposició del veïnat este servei per a compra, medicines, receptes, posen també un telèfon a disposició de la població, però el que més en llama l'atenció és que en el comunicat vostè posa: havent contrastat de les dades a la web de la Generalitat Valenciana no són exactes i sabedors de que el nombre de contagiats és molt més elevat, és en vist en la necessitat de prendre aquestes mesures. És dir, les dades que la Generalitat fan públiques no són correctes?
Pues aixina és, aixina és. Nosaltres sempre hem estat notant una diferència de dades, o inclús que ens arribava alguna confirmació, o inclús, per exemple, en les notes de premsa que aquest estiu publicava la mateixa conselleria, pues arribaven i quan nosaltres localitzàvem pues un brot, clar, quan es apareixia un brot en Montcófar, pues 8 persones, pues t'escandalitzaves, intentaves localitzar-lo i al final te donaves compte que potser inclús 6 persones ja havien rebut l'alta, o sigui, que estaven totalment desfasades. Però és que la setmana passada, pues en el moment en què s'estava disparant la pandèmia en tota Espanya, pues les nostres xifres anaven descendint fins un nivell que pràcticament pues podríem dir que hagués sigut mínim. 6 casos sols en un 91 de cada 100.000 habitants. I ens va ficar en contacte amb la conselleria perquè creiem que se tractava d'un error, que no podien estar bé, i estàvem, el pitjor, s'estava transmitint des de la Conselleria de Sanitat una falsa sensació de seguretat. Damunt ens arribaven constantment notícies de casos positius i ja pues, va ser, efectivament, la nit del dissabte, mos confirmen que la xifra ixa no era correcta, sinó que era 6 vegades més. Estem parlant d'una incidència de 567 casos als 100.000. Una incidència pues, molt pareguda als pobles del voltant, però que significaria que tindríem uns 37 casos actius, o sigui, 6 vegades més de lo que encara avui de matí, dilluns, apareix en la web de la conselleria.
Però vostès
en seguida pues mesures.
Però vostès els alcaldes els remitixen a tots a la pàgina de la Generalitat. Vostè m'està dient que només quan la cosa ja és alarmant i imparable és quan li criden de la Conselleria de Salut?
Sí, sí, així és. Nosaltres des d'un principi hem reclamat per a poder ajudar a la gent malalta, que si bé la informació no ens la pogueren donar a nosaltres, que sí que la pogueren donar pues, als serveis socials, que són gent pues, que professionals, tècnics, que estan habituats a treballar en informació, delicada, ¿vale? En informació que deu de respectar els màxims, el màxim secretisme, però res, no ens donen res d'informació i l'única informació que rebem és el que apareix en la, en la web de la conselleria i alguna vegada pues, una cridada dient pues, de que la incidència en aquests moments és alta. De fet, nosaltres vam rebre una cridada d'aquest tipus farà pues, 2 o 3 setmanes, però des d'aquest entonces havia estat baixant el que és la incidència en la pàgina web. Però, clar, al final depèn d'una informació que per en este cas, pues, pràcticament és una desinformació.
Clar, en este cas, el president de la Generalitat apel·lava als alcaldes perquè tingueren la màxima responsabilitat i anaren prenent mesures, clar, a nivell local perquè la pandèmia no s'estenguera. Però vostè, per desconeixement, clar, dones compte, ara, quan ja se troben en aquesta incidència, és quan té que vostè tacar instal·lacions esportives, poliesportius i agarrar mesures que si haver tingut antes no haver arribat a aquesta incidència, no?
Pot ser que sí, encara que realment aquesta incidència tot de parecer que té l'origen en les festes de Nadal. Nosaltres, de totes formes, durant la setmana passada ja advertíem que aquestes dates, que la gent no se confiara, perquè no confiàvem en elles. Ja ens havien demostrat en el passat de que no són dates fiables, ha passat en altres poblacions, de tindre pues, unes incidències molt superiors a les que hi ha en la pàgina web de la Generalitat, lo qual no creiem que no és comprensible i creiem que no ajuda a lluitar tots junts contra la pandèmia. Entonces nosaltres, conforme dic, durant tota la setmana passada, des de les redes socials, pues, demanàvem ja la màxima precaució perquè les notícies pues dient tot el contrari de lo que ens estava dient la pàgina web de la Generalitat.
Sí, però mire, això és tan com quan li criden a un alcalde d'una població, que així vostè de tenim tres en la província de Castelló, i li diuen, sense que l'alcalde sàpiga res, que li perimetren el poble.
Efectivament, això ha passat així, ha passat en València, i després que, per desgràcia, pues, moltes vegades no fiquen mitjos per a perimetrar el poble. Jo vaig estar la setmana passada reunit a la sede del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, també de forma telemàtica, amb l'alcalde d'Alfafar, que allí se troba pues, IKEA, i clar, se lamentava de que tenint un centre comercial tan important, inclús tenia, crec, 2 parades de ferrocarril de la Generalitat Valenciana, no n'hi havia ni un siquiera reforç de la policia autonòmica que poguera ajudar-los pues, a fer aquest tancament perimetral que havia ficat pues, la Generalitat Valenciana.
Clar, això és el que jo li dia. Moncofa és un poble que, bueno, que com qualsevol poble, té ganes de no tindre problemes, ja que s'entenen molts i econòmics en aquest moment, i clar, quan perimetren una població, aquesta població la mermen, i no estem per anar en aquestes coses, per anar mermant poblacions. Jo no sé si a vostè, alcalde, això, vostè prendrà mesures en quant a estar més informat o en quant a pressionar perquè aquestes dades de la pàgina estiguen més actualitzades.
Pues pressionem, la veritat, o demandem, les dues coses, però la veritat que estem pues fent uns crits contra una paret. Nosaltres ja en estiu ja vam demanar que se canviara el sistema. Nosaltres ens hem enterat de que pareix ser que criden a tots els contagis per a confirmar-los i reflectir-los en l'estadística. I si el sistema està demostrant-se que és totalment ineficaç, no pots tindre una població com a Moncofa amb 6 vegades més casos dels quals ells són coneixedors ja, però no està reflectit en l'estadística. Això no serveix per a res. Haurien de canviar el sistema i tal vegada pues, actualitzar les dates sense ser necessari que se cridaren una a una a tots els positius. Perquè encara que potser sí que poguera haver un error, pues si estem parlant d'un error d'un 10%,
clar,
pues és un error molt inferior i la informació seria molt més real de la que ens podem trobar pues, en aquests moments. I en la qual, es torna a dir, és l'única en la que molts ajuntaments pues, podem basar unes decisions unes decisions pues, de que tenen molt d'impacte per a la nostra població.
Clar. En aquest cas, vostè tenia 6 casos actius, quan en realitat n'hi havia 37 casos actius, i en una població com Moncofa...
No, en aquests moments, jo ja te puc dir que Moncofa té més de 37 casos actius, sí. Això continuem demanant la màxima precaució, i en la pàgina de la Conselleria continuen havent 6 casos.
Sí, perquè en aquesta població l'alcalde està molt prop, passeja per els seus carrers i, evidentment, és la mateixa gent la que li fa saber la situació que tenen, no?
Sí, efectivament, el dissabte, per exemple, es van confinar a tres aules del col·legi, uh-huh. El divendres, 2 aules de 2 guarderies, el goteig és constant i, en realitat, pues, Moncofa en hivern són 7.000 persones i pues, ens coneixem tots i, en seguida, pues, en els grups de WhatsApp pues, se van parlant d'aquestes coses i res, pues, per això han decidit pues, prendre aquestes mesures i han decidit també pues, recurrir a la Conselleria per a veure si efectivament pues, hi ha un error que és el que es van confirmar. Mm-hmm. En aquests moments, pues, lo que no pot ser és que pues, una població es tinguera pues, pues, una incidència de menys de 100 quan poblacions veïnes estaven superant el 1.000. Mm. Estava clar que no, la informació no era la correcta.
No era la correcta. Alcalde, moltes gràcies per haver-nos aclarit això i per haver fet un exercici de transparència per a tota la població i sobretot per a tota la província de Castelló, ja que anem molt en compte, i a la Generalitat un toc d'atenció i sa pàgina que és on mos diuen, que ens diuen les dades que n'hi ha i que no ens podem refiar.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i aprofitar pues, a tota la gent que ens està escoltant per demanar-vos la màxima cautela, no sols al servei de Moncofa, sinó a tots els oients, i anar en molt de compte, utilitzar totes les mesures de precaució possibles i en la mesura de possible també pues, restringir el màxim número de contactes.
Vencesalós, alcalde de Moncofa, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en Carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero...
Bueno, i com avançàvem al principi del nostre programa de protagonistes, avui era un dia especial i per estar molt contents. Per què? Perquè a la província de Castelló hi ha dos residències on s'estan vacunant. La segona dosi, la segona dosi de Pfizer, que farà que en 10 dies estaran tots els nostres majors immunitzats i podran abraçar els seus familiars. Per això tenim en nosaltres a la regidora de Serveis Socials de Almassora, Maria José Tormo. Bon dia, Maria José.
Molt bon dia, sobretot avui.
I tant,
que
i tant.
Que tenim aquesta magnífica notícia, no?
Mire, este matí a tot arreu del món es diu que és el dia més trist de tot l'any. Sin embargo, per a Almassora és un dels dies on més contents poden estar, eh?
Pues sí, la veritat és que sí, perquè avui els nostres majors, no?, estan rebent, bueno, han rebut este matí la segona dosi de la vacuna Pfizer, i això vol dir que ja veiem ahí una llum al final del túnel.
I tant, perquè en el moment en què els vacunen, avui estem a 18 de gener, en 10 dies ells seran ja immunes.
Sí, com diu la vacuna, un 96% d'immunitat.
S'has començat a vacunar sobre les 9, crec que han dit en la nota de premsa, no?
Este matí han vingut, sí, a vacunar. Han començat per, igual que l'altra vegada, fa 21 dies, per als usuaris que tenim en el centre de dia. Després han passat a ser vacunats els interns i després els treballadors de la nostra residència.
Això vol dir un total de quantes persones?
Pues, vora 100 persones. Vora 100 persones, sí.
A hores d'ara estan ja tots vacunats o encara s'està vacunant?
No, ja han acabat de vacunar, ja, sí.
Bueno, pues haurà sigut tota una celebració, no, regidora? Vostè ho haurà viscut com... És dir, cal recordar que és com tota una hazaña el poder gaudir d'aquest fet en Almassora.
Pues la veritat és que sí, no? És una tranquil·litat enorme, perquè vull recordar que la nostra residència municipal, afortunadament, no hem tingut ningú cas de Covid de cap resident, ni cap intern que tinguem ingressat, i la veritat és que ha sigut... Hem sigut molt afortunats
clar,
patir
perquè,
les nostres instal·lacions.
Clar, perquè el fet de que no n'hi haguera ninguna persona malalta i que tot el món tinguera a bé ser vacunat, ha pogut ser que la vacuna siga posada al 100% dels, sí, tant els residents com els treballadors.
Aixina és, aixina és. I la veritat és que vam acabar l'any molt contents i molt feliços, no?, en molta tranquil·litat de rebre, de ser una de les residències les primeres que se va posar la primera dosi de la vacuna, i comencem l'any tenint els nostres majors vacunats, i que en 10 dies, pues, la veritat, tindran, pues, com diuen els científics, un 96% d'immunitat. Vull recordar que encara està tancada les visites dels seus familiars, però que, bueno, que comencem a comptar els dies per a que puguen tornar a gaudir d'aquestes visites, no?, que també es fa.
En la primera dosi no va hi haure ningú efecte secundari que fora de manera greu, és dir, els símptomes van ser lleus?
Molt lleus, pues un poc de doloret al braç, alguna irritacioneta, però res que no desapareguera en 24 hores, afortunadament.
Tots els residents de la residència municipal de la tercera edat d'Aida Almassora són tots de la població?
Tenim d'alguna població del voltant, com de Castelló, però la majoria són tots del municipi.
Entonces, avui en Almassora cal dir, clar, imaginem, m'encantaria, pues, avui estar en alguna peluqueria, en alguna carnisseria, en un supermercat, perquè, clar, avui allí Almassora està en boca, no ja de la població, perquè, clar, seria el més bonico, sinó de tota la província de Castelló, eh?
Sí, som uns grans afortunats, la veritat, el haver tingut, com ja dic, no haver tingut cap intern malalt per aquesta malaltia i estem realment contents i tranquils.
Uh-huh. Ara esperem 10 dies i a les 10 dies pues això, ja tenim els nostres majors, que és, això és una cosa que no hem de deixar-nos darrere, perquè clar, si un no té passat, no té futur, regidora?
Efectivament, jo voldria aprofitar des d'aquesta plataforma, no?, que mos sent moltíssima gent, el recordar un poc les mesures, per favor. Neteja de mans, cal portar la mascareta, tenim que ser un poc conscients, no?, de que és una malaltia, que la gent se mor, que tenim que tenir un poc de coneixement, no?, de restrictir... Sé que és molt sacrificant no veure els nostres familiars i tindre en molta restricció la nostra vida social, però és el que ens cal fer ara per protegir-nos, per protegir-los als demés i tornar poc a poc a la normalitat, no? De tornar a tindre el dia a dia com antes, no? Tornar-nos a reunir tots i abraçar-nos i aquestes coses. Ho parlo com a regidora i ho parlo com a sanitària, no?
Claro, claro.
Que n'hi ha que tenir molt de cuidado, que este bicho mata i que ens hem de protegir i hem de ser conscients, no?, de lo que mos toca viure ara.
Sí, regidora, perquè vostès en la seva localitat donen la prova de que la ciència ha avançat, de que si tenim una miqueta de cura i de trellat, podrem, claro, podrem alliberar-nos d'este bitxo.
És que este bitxo l'hem de acabar entre tots, no? I en les nostres mans està les mesures que hem d'adoptar cada un, de tindre coneixement. No podem estar anant a passar-nos les normes de que a mi no me toca, sí senyor, mos toca a tots en un moment donat. Uh-huh. I que pot ser asimptomàtic, però n'hi ha gent que se mor.
María José Tormo, regidora de Serveis Socials d'Almassora, en aquestes paraules ens quedem felicitar-la en nom de tots els oients perquè siga Almassora una de les localitats que en aquest moment pot gaudir de tindre els seus majors a bon recaudo, no?, que s'hi diu. Moltes gràcies, regidora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tápame con tu rebozo, llorona, porque yo me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque yo me muero de frío.
Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Ay de mí, llorona.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Hola, soy Eugeni Alemany. Volia dirte que s'acaba avorrir-se a casa els dissabtes. Hem preparat el programa que farà que tota la família flipe i s'oblide del toc de queda. Prepara't per escoltar el nostre do de pit. Arriba Duel de Veus, el nou programa de dissabtes a les 10:15, en A Punt.
En Carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Voy a negar la evidencia delante de mí. Si no puede ser, no lo quiero ver. ¿Para qué saber lo que no podré cambiar? Voy a probar a esperar lo imposible de ti. Si no me lo das, por favor te vas. ¿Para qué escuchar lo que me vas a contar?
El amor es una construcción burguesa, una invención medieval, un cuento de hadas desquiciado. Nunca más, nunca más, nunca más volver a creer en una fantasía tan delirante.
Fiesta en el infierno.
Bueno, y dilluns passat anunciàvem ese paro nacional que va fer-se el 24 de febrer. Este paro nacional del sector primari, transports i autònomos, el dilluns passat parlàvem del sector primari i avui volem parlar en els autònomos, en AUPA, concretament en Alicia Domene, que ella és la coordinadora de Castelló. Molt bon dia, Alicia.
Hola, molt bon dia.
Alicia, cal dir per davant, perquè la gent se situe i sàpia que quan estem parlant tu i jo, tu eres una persona que ho patís en primera persona, vaja, ho patissis en la teua carn. Tu eres peluquera, no, Alicia?
Sí, jo soc peluquera.
És dir, que lo de lo que vas a parlar mos és de algo que entens bé i no perquè eres una funcionària, valga dir que em pareix molt bé que hi haguem funcionaris, però en este cas eres una autònoma que parla de per què voleu anar a esta vaga.
Quan... Ja t'he dit que hi ha funcionaris que també ens apoyen i també Vull dir que no, així tots són bons. Mm.
Quan parlem de lo que és AUPA, AUPA representa a qui?
AUPA representa a tots els autònoms de tots els sectors, a veure, de la tenda i el taller del barri, a l'agricultor, al ganader, al pescador, a l'artesà, a l'artista, al del bar, a tots, a la peluquera, a tots, a la panadera, a tots, sense distingir cap sector.
Uh-huh. En este cas és un moviment que naix a partir del 2017, no?
Sí, van néixer, bueno, degut a un increment d'una pujada de quota d'un 3% a l'any 2017 a través d'un grup de Facebook. Crec que van ser 4 o 5 persones de diferents punts d'Espanya que es van ficar d'acord i van crear un grup de Facebook del qual ara crec que estem sobre uns més de 50.000 membres, ¿vale? I a partir d'ahí pues, se va anar fent la boleta més gran.
50.000 membres en este moment, perquè cal dir que lo que és l'associació AUPA, esta associació en este moment disposa de departament jurídic, de quantes coses més...
Sí. A veure, a UPA tenim departament jurídic, tenim departament de mitjans de comunicació, de recursos humans, màrqueting, de web, reds i moderació. Ahí treballem altruistament perquè tenim que dir que a UPA és la única associació que representa a tots els autònoms que no recibís cap subvenció ni la volem. O sigui, nosaltres pensem que les associacions se tindrien que sustentar a través de les quotes dels seus associats. I nosaltres treballem tots pues, per amor a la causa que se diu, no? Perquè creiem en el projecte i nosaltres volem viure de la nostra faena, no d'una associació ni de subvencions. Això no té que... El rebre una subvenció no tindria que decidir si a tu te faig cas o no. O sigui, les nostres reivindicacions són tan vàlides com qualsevol de les que pugui aportar una de les grans associacions, que siga ATA, siga UPTA o siga UATAE, no? No perquè un soci pague 50 euros al mes, és millor que un d'AUPA que paga 16 en 23 euros a l'any. ¿Vale? A l'any. Estem parlant de un menú, o sigui, és el que te costa la quota de soci a UPA, perquè nosaltres aquests diners només els destinem a mantindre l'associació i a temes burocràtics, que no són poquets.
Clar, perquè aquesta associació se crea perquè no hi ha més remei, com tampoc hi ha més remei que d'anar a una vaga el 24 de febrer, que és el que vostès demanen, perquè... a finals d'este mes mateix, sense anar molt més lluny, han de tindre una quantitat de diners a manis d'impostos que jo no sé què li diran els associats d'AUPA, però vostè sap ben bé d'on trauran tota aquesta quantitat de diners per a poder pagar els impostos.
Pues, no, realment no sé d'on la traurem, perquè és molt complicat si no tenim ingressos el poder assumir aquests gastos fijos que sabem que els tenim. I que desgraciadament en la que està caent, no, en el Covid, pues hi havia uns pactes de pujades de quotes i de històries, pues que això encara agrava més aquesta situació. Clar. D'on se trauran els diners? Sí que ells, o sigui, l'Estat o la Generalitat, no, ens han facilitat, no, unes ajudes, però aquestes ajudes tampoc no són reals, perquè la majoria són endeutats molt més del que estem. ¿Vale? I això no és el que demanem. No, nosaltres no volem ajudes per demanar un crèdit que no podem pagar, perquè si no tenim ingressos no podem pagar. Entonces lo que demanem són ajudes reals. A qui realment ho necessita i sense tanta burocràcia i sense tant de papeleo.
Clar, perquè en realitat ajudar-li significaria directament, seria no cobrant o parant el pagament d'impostos en este moment, no?
Sí. I després adequar-lo a realment
Els ingressos.
Els beneficis, claro, és que jo no puc pagar el mateix que paga un, no sé, una persona que guanya, no sé, vaig a dir una barbaritat, no? Però 5.000 euros al mes. Eixa persona pot pagar el mínim de quota de seguretat social perquè està en el seu dret, ¿vale? Sí, sí. Evidentment, però si jo no, si els meus ingressos nets no arriben més que a 1.000 euros i després d'ahí tinc que pagar la seguretat social, tinc que pagar l'IRPF, tinc que pagar un treballador, no pot ser, és que no és lògic ni coherent.
Clar, entonces vostès lo que volen és que s'assenten per a veure les necessitats real de cada empresari, de cada emprendedor, de cada persona que se juga els diners.
Clar, sí. Sí, independentment del seu sector.
Clar, i després també que no els demanen si vostès no ingressen.
Clar.
És que, veure, això és tan fàcil d'entendre que el que no me cabe en el cap és com no els entenen a vostès.
Perquè no han sigut autònoms, suposo. És molt fàcil, a veure. Bueno, nosaltres pensem que és molt fàcil. A veure, són cotitzacions especials segons els beneficis i el salari mínim interprofessional. A veure, si tu un mínim de quota no superior, per exemple, jo que sé, als 50 o 60 euros, conservant els drets del treballador. I després, per exemple, pues, si els beneficis són inferiors al salari mínim, queda exento de realitzar, de fer aquests pagos trimestrals. Clar. O bé, si el supera, que sigui un reduït, hasta un 10%, hasta que arribes a uns 1.500 euros de beneficis. I després, a partir d'ahir, anar pujant els tants percents o el que se queda actual. I, no sé, són... Per nosaltres és així de fàcil d'entendre, no?
Claro,
jo trobo que és lògic.
Per a vostès és l'única forma que no s'ofegaran. És una forma de seguir utilitzant, o sigui, seguir tenint oxigen. Perquè sí. A tot això, si se confinen, normalment el que el patís és les tendes més menudes i perquè tenen que adequar-se per tornar a obrir, per tindre circumstàncies especials per a que la gent vagi a comprar aquests puestos. Clar. I les grans superfícies són les grans beneficiades, no?, en aquest sentit.
Clar. Sí, perquè a més és que has tingut que fer una, o alguns hem tingut que fer i n'hi ha que tenen que fer algunes inversions extres per adequar-se per poder obrir, ¿vale? Però després te reduïssin l'aforo, que, ¿vale?, que la situació ho comporta, però si tu me fas tancar, jo ara que així, no? Els barres estan tancats a les 5 de la tarda, a veure, jo no puc pagar després al final del mes el mateix que si puc obrir a les 12 de la nit. I les grans superfícies tenen les cafeteries obertes, les tendes obertes, ho tenen tot obert. I no és just ni lògic, a més és que, clar...
Clar, no, i quan parlàvem al principi de a qui representava UPA, és que ens representa o... quan diuen, per exemple, mira, és que han fastidiat el sector de restauració i de cafeteries. No, s'afecta tot el món, és dir, quan afecten un sector, els afecten tots. Per lo tant, no hem de pensar que com a nosaltres nos toquen, no ens afectarà, no? En este cas,
no
sé, Alicia, jo parle per lo que senc.
No, jo tinc una peluqueria i vale que sigui un poblet menut i però jo tinc una peluqueria i els meus pedidos són cada vegada menys. ¿Vale? Entonces, si jo demano menys, el meu distribuïdor menys i el que fa la botella de laca, pues també. És que és una cadena. Som un puzzle.
Després, avui ens entrarem en breu, que és lo que les ajudes que han tret, este plan de choque des de Generalitat, però les altres ajudes eren préstecs ICO. I és el que vostè di, lo que dies al principi, no? Com vaig endeutament algo si no sé si vaig a poder pagar-lo per si me confinen. Però han tret este cap de setmana unes xifres, l'economista un dia em deia que les grans empreses han sigut les grans beneficiades d'esta pandèmia.
Com sempre.
Si al final el motor econòmic de tota la nació és els autònoms i les pímex. No sé com se menja tot això.
Clar, és que aquestes ajudes, és el que diem al principi, si tu a mi m'ajudes en un préstec, jo aquest préstec tinc que tornar-lo, l'únic que fas és endeudar-me més. No té massa sentit que aquestes ajudes siguin a base de préstecs, encara que siguin ICOs, ¿vale? I que després les investigacions de que si tu has gastat aquests diners exactament, a veure, si tu ja tenies deutes, que has de fer no pagar-los, si resulta que si, no tens, si tens deutes en, les, en la Seguretat Social, per exemple, ja no pots, millor ja no pots accedir a cap ajuda. ¿Vale? Però si tu me dones un préstec per ajudar-me, jo no puc pagar un deute que tinc.
Clar, i algo que també me llama poderosament l'atenció, imagines, i si a final de mes no pagarà ningú?
Bueno, això és una de les coses que més ens diuen als nostres grups de WhatsApp. I, a veure, se podria fer en el cas de que els, tots els milions d'autònoms d'aquest país, ¿vale?, ens ficarem d'acord, però penseu que març, abril i maig, per exemple, hem estat sense pagar la quota i no ha passat res. M'entens el que te vull dir?
Sí, sí.
Tindria que ser, a més, és que el nostre departament jurídic, cada vegada que ens fan aquesta pregunta, nosaltres els enviem ja automàticament un escrit, no?, explicant-nos les conseqüències d'això. ¿Vale? Evident, és el primer que pensem, ah, no pago la quota i ja està. No, no només és no pago la quota i ja està. Tu en el moment en què no pagues la quota ja tens un deute. I aquest deute, pues el tens que pagar, perquè si no, després no tens drets. Evidentment, si ho faiguérem tots els autònoms d'aquest país, se tindrien que assentar. O sigui, ens tindrien que escoltar, però això no ho farem, perquè hi ha uns que estan bé, hi ha uns altres que no estem tan bé, i hi ha uns altres que estan molt mal. O sigui, ells són els que no tenen res a perdre, evidentment, però no podem aconsellar a ningú que no pague a final de mes.
Clar, però els que no estan tan bé, per als que estan mal, yeah, i per als que, pues, allò de que quan veus a tu vecino...
Sí. El
24 de febrer n'hi hauria que anar a la vaga, no?
Per supost, però és que ja no és el 24 de febrer, és que fa temps que s'ha gratinut que sigui a la vaga. Nosaltres l'any passat a UPA va fer la primera manifestació nacional d'autònomos a Madrid, el dia, a veure, el dia 16 de... Bueno, ara no recordo exactament, el dia sí, crec que era el dia 16 de febrer de 2020, i vale, sí, vam anar de tota Espanya. Molts, l'excusa era que no podien tancar, que no sé què. És un dia. Aquesta situació que estem vivint ara ens està demostrant que en un dia tampoc no perds tant, no? O sigui, jo estic molts de dies assentat sense fer res. I sé que a final de mes tindré que pagar.
Clar.
Finalment, a mi tancar un dimecres, què me suposarà? No res. Me suposarà un gasto perquè tindré que anar a Castelló, en este cas, segurament, però bueno, és que serà un gasto ben assumit, o sigui, que ho tinc claríssim que ho faré. I crec que tots hauríem de ser molt conscients de que en un dia podem aconseguir molt, ¿vale? Perquè si totes les capitals de província d'este país, ja no dic que n'hi haguen 20.000, però jo què sé, només en que n'hi haguen... Fico a Castelló, jo m'imagino Castelló, el centre de Castelló col·lapsat en cotxes perquè la marxa serà motoritzada, perquè tenim que complir les normes, ¿vale? Un col·lapses en 10.000 cotxes, o 10.000 cotxes, 5.000 motos i 3.000 tractors, això se veu. I això impacta, o sigui, és que què ens costa de demanar el que creiem que són els nostres drets?
Si no eixen a la vaga, el que els costarà serà que tindran que acabar tancant els negocis.
Clar, i no un dia. Serà per sempre.
No, i el cas és que tanques el negoci i si has posat en joc el teu patrimoni personal, el perds.
Això és l'altre. Sí, perquè els autònoms, això és un altre. Ens juguem el nostre patrimoni personal, no el del nostre negoci, a més, sinó a més el nostre patrimoni personal, i això no és just.
Alicia, anirem parlant, anirem intentant animar a la gent de que reivindiqui els seus drets. Però ha sigut un plaer, Alicia Domènech, coordinadora de Castelló de UPA, un plaer parlar amb vostè.
Moltes gràcies, igualment, gràcies.
Fins l'altra.
Quiero borrar el error que supuso admitir la debilidad, la necesidad, no aprender a estar con mi soledad. Hoy no quiero jugar a esconderme en un mundo ideal que se acabará, se derrumbará y me arrastrará hacia lo que no es real. Celebran la degradación de otro corazón, la desilusión de un primer amor que se convirtió en te odio, el final de un sueño que acaba en la resignación y la decepción, la condenación, ángel de dolor que se convirtió en demonio.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, sóc Samantha. Ja has sentit parlar del nou programa de Punt? El nostre pla és buscar els artistes amb més talent de tota la Comunitat Valenciana. Anem buscant el nostre artista total. Es diu Duel de Veus. Eixirà cada dissabte a les 10 menys quart en A Punt.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
I ara tenim així en nosaltres a l'intendent de la policia local de Vila-real, Ramon Martínez. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Susana.
Ramon, Vila-real tanca el 2020 en 185 siniestros de tràfic, sense víctimes mortals i només en un 3,7% d'accidents en ferits greus, no?
Sí, bueno, la verdad que son unos datos, yo creo que, a ver, lo ideal sería que no hubieran víctimas de ningún tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un dato que yo creo que es muy significativo, que es el cero muertes, ¿no? Uh-huh. En el año 2019 tuvimos 2 víctimas mortales y para nosotros una víctima mortal es muchísimo. No es lo mismo rebajar de 2 a 1 que de 2 a 0, ¿no? Estamos hablando de un coste emocional y familiar tremendo y, por lo tanto, para nosotros el dato más importante de todos sería ese, ¿no? Sería que hemos tenido 0 víctimas mortales. Para nosotros, dentro de lo que es la ciudad de Vila-real, bueno, nos va a ayudar a seguir con nuestras campañas, con nuestros controles, con nuestra información didáctica, para intentar seguir en esta línea, ¿no?
Uh-huh. Hechos de balance, saben que heridos graves solo fueron 7. Esto es algo que podemos decir que ha sido por el confinamiento que hemos tenido durante este año.
Bueno, vamos a ver, que el confinamiento evidentemente haya podido influir, pues qué duda cabe, ¿no? Al estar confinado pues no hay circulación, pero dése cuenta usted que durante el confinamiento hemos seguido yendo a trabajar, hemos seguido yendo a hacer aquellas cuestiones que habitualmente el decreto nos permitía, ¿no? Por lo tanto, sí que ha podido influir, pero bueno, yo me inclino también un poco más con a esa responsabilidad, ¿no? De la gente, ¿no? Y desde luego son datos para ¿no? que nos invitan al optimismo, ¿no?
Se vieron implicados unos 363 usuarios aproximadamente en la vía pública. Dicen que ha sido mayoritariamente por casos automovilísticos, es decir, ha sido más por tipo de vehículos, el que usamos de habitual, que es el coche, ¿no? En motocicletas fueron 18, peatones 16, camiones 12, bicicletas 7 y en autobús 1. Es decir, prácticamente hemos tenido un año muy leve.
Sí, mira, yo de la estadística de los usuarios implicados en accidente, es decir, que la unidad de tráfico, turismo, sea la que la mayoritaria es lo normal, entre otras cosas, porque la mayoría son turismos, ¿no? Evidentemente. Yo de aquí sacaría una nota, ¿no? Importante, y son los vehículos de movilidad personal. Quizá es la dentro de los usuarios que han tenido accidentes, hemos tenido 0 accidentes con vehículos de movilidad personal. En una época donde los vehículos de movilidad personal están en auge, en una época donde por la calle estamos viendo muchos vehículos de movilidad personal, en una época donde estamos hablando de la vulnerabilidad de estos vehículos, bueno, pues que no haya habido ningún accidente implicado un vehículo de movilidad personal, bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Entonces vamos a continuar así.
Luego también nos dicen que estas incidencias en la seguridad vial fueron las principales, fue no respetar la preferencia en un cruce, stop, ceda sí. paso, esto fue las incidencias más altas. La segunda, las distracciones.
Sí, hay una cuestión que a mí desde luego tras estos datos hemos estado haciendo un análisis uh-huh. con los responsables del área de seguridad vial y con nuestro jefe, y vamos a incidir mucho en este año en el tema de vamos a ver cómo podemos erradicar para que esta causa principal, que es no respetar la preferencia en el cruce, fundamentalmente stop y ceda el paso, vamos a ver. Es decir, parece mentira que una cuarta parte de los accidentes que ocurren en esta ciudad, un 25%, uh-huh. superior al 25%, uh-huh. sea porque tú llegas a un cruce y no respetas el ceda al paso, o porque llegas a un cruce y no respetas el stop. Por lo tanto, bueno, esto nos tiene que invitar también a la reflexión, y vamos desde luego a realizar campañas claro. informativas de control, tanto estáticas como dinámicas, con la finalidad de reconducir este punto, ¿no? En segundo lugar, de las infracciones tenemos las distracciones. Aquí entrarían pues distracciones de todo tipo, fundamentalmente, pues como todos ustedes saben, el famoso móvil, ¿no? El famoso móvil, que no hay manera. Ahora tenemos un anteproyecto del gobierno, lo ha aprobado ya un anteproyecto, pero todavía no está aprobado como decreto, como reforma, pero está en visos de modificarse en el tema de ampliar a 6 puntos a aquellas personas que vayan utilizando el teléfono móvil. Bueno, algo habrá que hacer porque es que cada vez más estamos viendo gente que utiliza el móvil, que manipula el móvil conduciendo, que whatsappea, que, bueno, no sé hasta qué punto. Cuando es un dato importante. El 16%...
Es que una distracción puede ser mortal, ¿eh?
Totalmente, total. ¿Cómo puede? Totalmente, o sea, una persona que... mortal, fíjese usted, en una vía interurbana puede uh-huh. ser mortal fundamentalmente para la propia persona que está manipulando, ¿no? Que está haciendo la distracción, además para cualquier otro usuario. Pero en vía urbana, o sea, una distracción de este tipo, teniendo en cuenta que las velocidades no son numerosas, es que no la estamos jugando, es que podemos perder el control y atropellar cualquier persona que vaya por la acera, cualquier conductor, cualquier persona que esté en un paso de peatones, cualquier persona que está saliendo por la calle a hacer cualquier cosa cotidiana. Por lo tanto, en este sentido, sí.
Y además, cuando ha ocurrido, cuando han sido, se dan cuenta que han sido víctimas de esta distracción, porque son unas víctimas al final, porque aparte de que hacen daño, ellos mismos ya no van a tener más vida, porque imagínense, por una distracción hacer daño a alguien, eso debe ser, debe tener después un remordimiento increíble la persona que por estar mirando un móvil ha hecho daño. Esto es increíble. También había otra de las causas que eran el alcohol y las drogas, un 8%. A mí me parece mucho, ¿eh?
Pues sí, porque el alcohol y las drogas sigue, a pesar de las campañas, a pesar de los controles. Hemos hecho, por ejemplo, en este mes de diciembre, hemos hecho una campaña muy agresiva, de verdad, para erradicar de alguna manera el alcohol y las drogas en la conducción, ¿no? Bueno, aún así, un 8,1% ha dado positivo. Anoche, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Anoche, sin ir más lejos, tuvimos un control donde localizamos a un vehículo, donde este vehículo era conducido, en este caso, por una señora que no respetaba las medidas COVID, eran altas horas de la madrugada, además iba bajo la influencia del alcohol, presuntamente, además tenía retirado judicialmente el permiso de conducir, con lo cual estamos aquí con una situación concursal de delitos, donde va a haber un juicio rápido. Pero, señores, hoy lo poníamos nosotros en nuestras redes sociales, ¿no? Uh-huh. Por favor, señores, un poquito de responsabilidad.
Y estamos hablando de una señora, porque en este caso siempre decimos, a altas horas de la noche, con efectos del alcohol, un joven o una joven. No, esta ya era una persona con una trayectoria en su vida. Es decir,
bueno,
no era...
la estadística de personas en el tema de alcohol y drogas sí que es una... A ver, el perfil, nuestra uh-huh. estadística uh-huh. es un perfil de sexo masculino. Uh-huh. Se trata de un varón y evidentemente se trataría de una edad comprendida entre los 18 y los 35, 40 años. Ese sería diríamos, la mayoría, ¿no? Pero evidentemente siempre hay excepciones. Y
anoche confirmó la regla de que había una excepción.
La excepción que confirma la regla, ¿no?
También algo que me ha llamado muchísimo la atención es un 7% porque no respetan la preferencia en el paso de peatones.
Sí, y en muchos de estos 7% de accidentes donde no se han respetado los pasos de peatones, precisamente se corresponden, hay mucha corresponsabilidad con los accidentes con heridos graves que les he comunicado anteriormente. Es decir, cuando hablamos nosotros de accidente, lo que sí que quiero que entendamos es que cuando hablamos de un herido grave, pues al principio estamos hablando de personas que en principio pues tienen unas heridas de consideración. Normalmente no, casi todas tienen ingreso hospitalario, pueden tener operaciones, intervenciones quirúrgicas, posoperatorios complicados o una atención sanitaria bastante. Pero es que además, una cosa que creo que es importante, y yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, es que un accidente de tráfico, que es un suceso eventual que se produce con ocasión del tráfico, evidentemente nadie tiene intención de causar un mal, es decir, ninguna de estas 7% de personas que al llegar a un paso de peatones han atropellado a un peatón por la circunstancia que sea, ninguno tenía intención de atropellar. Por eso es un accidente. Pero cuidado, porque las imprudencias sí que se castigan en nuestro Código Penal. Y por lo tanto, cualquier persona que no tenga intención, o sea, no tenga una actitud dolosa, una actitud intencionada,
sí.
Una persona que cometa una imprudencia y producto de esa imprudencia mate a una persona o le cause heridas, esa persona está cometiendo un delito. Por lo tanto, esa persona que está con el móvil y pasa el paso de peatones, no lo respeta, es que no lo he visto ya, no lo has visto. Y tú lesionas a una persona, independientemente de la responsabilidad civil que se pueda derivar del accidente, hay una responsabilidad penal. Usted ha cometido una imprudencia grave, una imprudencia menos grave, porque usted iba con el móvil, o usted iba a una velocidad excesiva, o vete tú a saber qué era la causa, y producto de eso, usted ha lesionado a una persona, y eso nuestro Código Penal lo castiga. Por eso yo siempre digo, mucha responsabilidad con el alcohol, con las drogas y con este tipo de imprudencia. Porque lo que es salir un día por la calle, me voy a ver a mi madre, me voy a comprar, en un momento dado te cambia la vida. Te cambia la vida. Porque aparte de la cuestión emocional que antes comentabas tú, de matar a una persona o de producir unas heridas.
Claro, lesionarle simplemente.
Aparte tienes una responsabilidad penal, es que puedes entrar en la cárcel. Es que hoy en día, por una imprudencia, matar a una persona, que es un homicidio imprudente, te pueden caer hasta 4 años de prisión. De la noche a la mañana, una persona, como puede ser tú y yo, cualquiera de las que nos está escuchando en este momento, es decir, y automáticamente pasas a ser un delincuente y dices, bueno, vamos a ver, pero si yo solamente iba hablando con el móvil. Ya, pero... Y esto hay que decirlo como es. Esto nuestros oyentes tienen que escucharlo conforme es, porque esto nos puede pasar a cualquiera de los conductores que en este momento nos están escuchando.
Sobre todo porque además la gente que va caminando también se distrae con el móvil y puede, o sea, él ve el paso de cebra, el transeúnte ve el paso de cebra y automáticamente pasa sin mirar, porque muchas veces no hay más accidentes porque es el mismo transeúnte el que se da cuenta que viene un coche y el coche no respeta el paso de cebra.
Sí, a veces, bueno, aquí... aquí
distracciones, me refería a que puede el transeúnte mismo ir distraído mirando el móvil y salta automáticamente al paso de cebra y el conductor, por no ir con prudencia, se lo lleva por delante.
Sí, normalmente en los pasos de peatones, la mayoría de, casi siempre, yo por toda la experiencia que tengo, los accidentes que hemos hecho, cuando se han judicializado y ha habido cualquier tipo de... Bueno, la jurisprudencia viene diciendo que normalmente... El peatón, vamos, casi se le protege al peatón.
Claro,
de alguna manera,
claro.
¿No? ¿Qué ocurre? Porque a veces, también es cierto, ¿no? Que a veces el peatón puede cometer una imprudencia.
Pero
a la hora
es
de
una
cruzar.
Imprudencia.
Por ejemplo, imagínese ese peatón que en un paso de peatones está escondido entre los coches e irrumpe de forma inmediata. Oye, el conductor tampoco tiene una varita mágica. Aquí podría ocurrir lo que se llama técnicamente o jurídicamente la concurrencia de culpas, ¿no? En cuyo caso, pues ahí podría haber una culpa de alguna manera de los dos, ¿no? Pero bueno, es un tema jurídico más que policial. Evidentemente, ahora se ha tomado una determinación importante a nivel nacional, y es que en el mes de mayo la velocidad en las vías urbanas se va a cambiar, se va a rebajar, ¿no?
Claro.
Fundamentalmente. Bueno, ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero al final casi todo va a 30 kilómetros por hora, ¿no? Y yo creo que eso es acertado. Es decir, la ciudad no es para correr 30 kilómetros por hora.
Porque nos podemos encontrar este tipo de cosas.
Bueno, claro, porque es que hay estudios que demuestran que a 50 kilómetros por hora una persona, a un peatón que impacta sobre él, lo matas, y a 30 por hora no lo matas. Pero eso es científico, es decir, eso no es que yo me lo estoy inventando aquí. Por lo tanto, señores, la ciudad no es para correr.
Pero fíjese usted, cuando está diciendo a 50 kilómetros por hora matas a la persona, yo creo que la gente que ahora mismo está subida en el coche y nos está oyendo debe de reflexionar cuando oye estas cosas.
Y sobre todo, mira, a mí nosotros desde Policía Local de Villarreal tenemos muchos proyectos y estamos muy relacionados con asociaciones nacionales de víctimas de accidentes de tráfico, ¿no? Con pata accidentes, con stop accidentes. Y bueno, la verdad es que se te pone el vello de punta, ¿no?
Hay unos verdaderos dramas que se podrían evitar.
Detrás de cada accidente, por eso yo cuando veo los números, esta estadística, es decir, no, es que antes, el año pasado tuvimos a nivel nacional, me lo voy a inventar, 1000 muertos y ahora tenemos 950. ¡Un éxito! ¿Cómo que un éxito? ¿Usted sabe lo que son 950 familias destrozadas?
¿Destrozadas?
Sí. Aparte del costo económico que tiene la sociedad, de indemnizaciones, de hospitales,
de psicólogos.
Aparte de ese gasto económico, ese gasto emocional que tiene. Uh-huh. Esto es o sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido alguna acción formativa en la que hemos hablado de los accidentes y tal, y aparte de traer pues tema jurídico, tema legal y tal, me gusta traer siempre a personas que han perdido familiares. Porque es importante que nuestros policías sepan cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? En evitar
eso
es fundamental. Y estamos hablando de como te he dicho, pues familias absolutamente destruidas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa maravilloso, que es SEVIGRAC, que es el seguimiento de víctimas de accidentes de tráfico, un programa piloto que después, a nivel nacional, la DGT no voy a decir que me lo copió, pero sí que lo tuvo en cuenta, ¿no? Y en el que nosotros, cuando aquello fue un paso importante, decir, no, oye, después de una muerte, después de unas lesiones graves, hay algo más. La policía no puede dejar desamparada en hacer un atestado y ya está. Y dimos ese paso. Y para dar ese paso, fuimos cogidos de la mano de las asociaciones más importantes de España en víctimas, ¿no?
Claro.
Porque tenemos mucho que aprender. Es decir, nosotros no podemos llevar proyectos no contando o dejando de lado a las víctimas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tener la visión de la víctima te hace reflexionar y te hace, desde luego, te hace plantearte cosas que desde el aspecto puramente policial no te las plantearías.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es muy importante.
Y tanto. Mire, hay algo que también nos preocupa mucho y es no respetar la preferencia en las rotondas. Pero yo es que creo, y yo se lo traslado esta duda, yo tengo la sensación de que la mayoría de personas no sabe circular por una rotonda.
Bueno, aquí, mira, esta mañana precisamente desde el Departamento de Estados hemos estado supervisando los accidentes de este fin de semana y hemos tenido un accidente en Villarreal precisamente en el interior de una rotonda, ¿no?
Porque
que esto no entraría encuadrado aquí, pero sí que salir de un carril, hacerlo incorrectamente y provocar un accidente. O sea, que esto es el día a día, ¿no? Mira, yo creo que aquí, sinceramente, tiene mucho que ver también que nosotros tenemos unos conductores pues de cierta edad y que cuando nosotros nos sacamos el carnet, pues no estaban las rotondas.
Claro, entonces,
por ejemplo, yo veo a mi hijo conducir y veo que cumple la rotonda y se va por su carril de la derecha y si no pone el intermitente y si no pide que hay un vehículo a la vuelta. Y ¿por qué? Pues porque se lo han enseñado así en la autoescuela, una cuestión de aprendizaje. Es decir, el problema es que el tema de las rotondas apareció, irrumpió. Y nadie recibimos un curso de formación o de reciclaje, ¿no?
Eso es.
Bueno, a ver, yo de todas maneras creo que hoy en día tenemos formación e información más que suficiente como para saber. Pero sí que es verdad que es una asignatura pendiente.
Claro, el conductor habitual, como ya, bueno, lo primero que dice, pues sí, yo estoy conduciendo toda la vida y sé perfectamente y tal. Instrucciones básicas para coger una rotonda, mira, intendente.
Yo hay una que es muy clara.
Uh-huh.
Es decir, mire, si usted va por el carril externo, si recibe un impacto de algún otro vehículo que va para algún otro carril más interno, usted siempre va a tener la razón. Por lo tanto, una cuestión clara, si usted siempre va por el carril más próximo a la derecha, nunca va a ser culpable de cualquier impacto que reciba, porque precisamente para salir de una rotonda, lo que te dice la norma es que tú tienes que incorporarte al carril más próximo a la derecha, colocar el intermitente, lógicamente, y si por lo que sea tú vas por un carril interior y no puedes porque hay un vehículo por el carril de la derecha, lo que tienes que hacer es continuar hasta que te permita acceder. Es decir,
hasta siempre, que pueda salir el acceso que quiere.
Claro, siempre hay que... dos cuestiones fundamentales. Nunca se puede salir de una rotonda desde el carril interior. Nunca. O sea, directamente. Es carril interior, carril exterior, salida a la rotonda poniendo el intermitente. Esa sería la pauta, ¿vale? Por lo tanto, para los que nos están escuchando, ¿qué puedo hacer para hacerlo bien y para si tengo algún accidente no ser yo el responsable? Uh-huh. Lo que le he dicho, circular por el carril más próximo a la derecha. No hay más.
¿Y por qué la tendencia de entrar en el carril de dentro y desde el carril de interior y querer acceder a la salida? Y cuando se cruza el coche que va por el exterior, hay gente que te increpa. Es decir, yo voy por el de la izquierda y si hay alguien que va a salir, incluso me dice como aquello de... como ¿qué fas? ¿No?
Bueno, la verdad es que nosotros en el tema de las rotondas hicimos una campaña muy agresiva, muy intensiva, uh-huh, en la que nos pusimos en las rotondas que más se infringía aquí en Villarreal, y todos aquellos que infringían los parábamos, pero en principio no los denunciamos, te hablo de aquella fase, sino que les explicamos en qué había cometido, y además les dábamos un tríptico en el que le explicamos, para que luego lo repasara en casa, exactamente cómo tenía que circular, ¿no? Pero la verdad que eso es una asignatura pendiente, ¿no? Yo reconozco que...
Pero lo ha dejado bastante claro. Yo creo que al menos habrán un tanto por ciento de personas de los que los han escuchado que no volverán a hacerlo mal. Hay algo que también me llama mucho la atención y es circular en dirección prohibida un 2%. ¿Por desconocimiento o es que no entiendo? ¿No deben ser de aquí?
Bueno, es una cantidad muy 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 baja, ¿no? Un 2% realmente en términos cuantitativos de números, estamos hablando de muy pocos accidentes, pero bueno, ahí están, ¿no? Ahora mismo desconozco ese 2%. ¿Cuál es el motivo? Lo desconozco, ¿no? Pero sí que es verdad que ir por dirección prohibida no es habitual, ¿no? La verdad que no es, pero bueno.
Yo creo que ha hecho un buen repaso. Ahora me gustaría que me explicara esto que publicaba en las redes sociales de esta detención que han tenido de... Fíjese, 1.000 kilos de naranja, 59 cajones. Estaban ya preparadas para llevárselas, ¿eh?
Pues sí, eso fue ayer por la mañana y nuestros agricultores, que pobres.
Que tanta falta les hace ayuda en este momento.
Que bastante tienen, ¿no? Con toda la situación económica, con el tema de la venta de los productos y tal, con todo lo que conllevan. Yo siempre que nos hemos reunido con ellos siempre lo he dicho, ¿no? Nuestro apoyo total y absoluto dentro de lo que es policía local y dentro de nuestras posibilidades, lógicamente. Y en este sentido, pues bueno, sí que recibimos una llamada de que habían unas personas, ahora mismo estamos en fase de investigación todavía, y habían unas personas con una furgoneta y parece ser que, bueno, que estaban sustrayéndolas. Evidentemente acudieron nuestras patrullas de inmediato y evidentemente pues estos...
Se paralizó, pero fíjese.
Huyeron, bueno, por lo menos pudimos recuperar pues todos estos productos que evidentemente se le hicieron entrega al titular, al propietario del huerto. Y evidentemente, pues bueno, ahora no puedo anticipar más datos, pero con los datos que hemos podido recabar de testigos, etcétera, etcétera, pues bueno, a través de Policía Nacional y nosotros pues estamos trabajando para intentar localizar y dar con los autores del hecho, ¿no? Porque en fin, es lo que te digo, más que la cantidad es sí, porque hoy en día pues la naranja, desgraciadamente, aunque hablen de 1.000 kilos, 59, es un poco el tema, ¿no? Es decir, con lo mal que se está, con lo mal que... Y aparte esto, ¿no? Pues bueno, nosotros va a tener nuestro apoyo y nosotros vamos a continuar vigilando y intentando evitar este tipo de
hecho. Yo decía porque, por la gente que nos está oyendo, es decir, los huertos son propiedad privada, no tienen valla, pero no se puede coger el producto del huerto, es decir, y estas mafias organizadas han cogido la mala costumbre de esta gente que tenían y cogían una bolsita de un huerto que paraba en el coche y cogían una bolsita. Yo creo que estas mafias lo que han hecho, porque estos son mafias que se preparan, han dicho, bueno, es que no nos van a controlar, y da la casualidad que se le está controlando, ¿verdad?
Sí, mira, en el tema de... Nosotros hace poco en nuestras redes sociales sacamos que además tuvo mucha
repercusión.
Mucha repercusión, sí, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? Es decir, a veces esa persona que coge cuatro o cinco naranjas y dice, es que es poco. Ya, pero no es tuyo.
Es que no es suyo, claro.
Y 4 tuyas, 5 tuyas, y 5 del otro, y 5 del otro, al final... No, oye, respeta, lo que no es tuyo, no lo cojas, ¿no? Algo así, no me acuerdo ahora mismo, pero tuvo una repercusión importante. Porque lo que hay que decir es que, evidentemente, por clarificar un poco y que la gente sepa lo que hay, ¿no? Mirar, en el tema del hurto de naranjas, la línea entre que sea un delito leve y un delito menos grave, por lo tanto, en que sea un delito... diríamos más de tirón de orejas, que sería leve, a un delito ya más importante, que sería menos grave, es la cuantía del producto, que son 400 euros. Por lo tanto, hoy en día, si alguien pillamos en un huerto con una bolsa de naranjas, aunque sea una bolsita, eso es un delito leve de hurto, pero de cajón, vamos, de libro, ¿vale? Y si ya supera los 400 euros, pues ya sería un delito menos grave, ¿no? Y luego hay que diferenciar también pues este tipo de redes, que evidentemente, y bueno, tampoco quiero extenderme mucho porque intento
no hay que avanzar,
explico que estamos en el tema de, investigación,
sí, de investigación,
pero que detrás de hay una cosa que se llama el data, ustedes lo conocerán, que es un documento de trazabilidad del producto, y por lo tanto ese producto robado va a un almacén para comercializarse, lógicamente un almacén o alguien que lo va a comercializar. Por lo tanto, hay alguien que lo recibe a sabiendas de, ¿no? Por lo tanto...
Que sean cautos porque hay un seguimiento y porque el producto de nuestros agricultores está defendido por las autoridades, que no crean que porque no tiene vallas, porque están de libre acceso. Yo sé que usted, intendente, no puede hablar mucho, pero están muy pendientes de que no hayan hurtos en nuestra zona. Es decir, que están muy pendientes y también hablamos de comercializadoras. Cuidado con los productos robados, porque al final el que lo hace mal acaba pagándolo, ¿no?
Sí, porque además que la persona que pueda decir, no, yo no lo he robado, a mí vinieron unos y me lo dieron. Ya, hombre, pero usted no es tonto. Y cuidado, porque usted puede ser objeto de podría ser, bueno, ahora mismo jurídicamente no lo sé, pero podría ser autor de un delito de receptación, o podría ser de autor de un delito de hurto en grado de cómplice, o de encubrido, o lo que sea, ¿no? Habría que ver cómo ha ocurrido todo para poder analizarlo, pero que evidentemente, cuidado, el que adquiere productos a sabiendas de que son robados, porque tú automáticamente eres autor de un delito de... ¿cuánto? Bueno, podría ser por lo menos de un delito de receptación.
Sí, claro, porque si usted se presentan en su puerta y le llaman al timbre y le dicen, mire, tengo una bicicleta aquí para venderle, ¿le interesa? Pues sí, pero esta bicicleta, ¿quién ha sido su fabricante? ¿De dónde me la ha traído? Bueno, pues con las naranjas pasa absolutamente igual. Eso tiene que tener un origen, ¿no?
Claro, lógicamente.
Intendente, siempre es un placer saber siempre todas estas cosas que nos cuenta y nos instruye mucho, ¿eh? Porque luego al final vemos que necesitamos esta policía que nos ayuda todos los días y a la que acudimos cuando nos pasa cualquier cosa. Ramón Martínez, intendente de la Policía Local de Villarreal, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Estás a la 92.2 FM.
Hola, soy Sole Jiménez y vengo a decirte que los sábados tenemos una cita con la música. Hemos preparado un nuevo programa donde buscaremos los mejores talentos de toda la comunidad valenciana. Será un trabajo duro en el que ganará el artista total, el número uno. Nos vemos en Duel de Veus, el nuevo programa de los sábados a las 10 menos cuarto en Apunt.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal, resolveremos tus dudas.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo. Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-642-820. 975-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, bailando.
Y ya el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este pla de ajudes que s'anomena Pla Resisteix. Este pla destina als sectors més afectats amb, estarà amb un valor de 340.000 milions d'euros. Maria, jo quan parlen d'aquestes xifres, 340 milions d'euros, pregunte com se repartiran. Bueno, pues com se repartiran es ho diu després, però de principi ens diu que la Generalitat Valenciana va a posar-ne ella, el que és la Generalitat, la institució, 279 milions. I la resta la posarà la corporació, les corporacions municipals, els fons de corporacions municipals, és a dir, ajuntaments. A qui beneficiaran? Perquè, clar, en la Generalitat ens diu afectaran, i jo vull dir beneficiaran a 21.000 empreses, 43.000 autònoms i 47.000 treballadors afectats per ERTE o amb rentes baixes. Són 6 mesures i la primera serà una línia de 80 milions d'euros en ajudes directes per a les quotes de la Seguretat Social d'autònoms i empreses, és dir, 80 milions seran per a aquelles empreses que estiguen en situacions crítiques. Els ajudaran a pagar aquestes quotes de seguretat social, bé les dels autònoms o bé de les dels treballadors d'aquestes empreses. Serà la primera mesura. I la següent mesura és 8 milions per als 26.000 autònoms afectats pel tancament total. Cuidado, n'hi ha 26.000 autònoms que han tancat definitivament. Aquestes persones no tenen paro. Aquestes persones no tenen res a una agarrar-se més que alguns d'estos hauran de tindre també el patiment de pagar els deutes que hauran quedat de tancar aquests negocis. Per tant, molt bé que hagin destinat una quantitat d'aquests autònoms que hasta que se puguen recuperar i puguen trobar feina tinguin aquests 25.000 euros. La tercera mesura són 17 milions en ajudes directes als treballadors en ERTE que tenen una reducció de salari. És a dir, sabem que els que estan en un ERTO tenen una reducció de salari, Per lo tant, ja no guanyen el mateix que guanyaven antes. Se posarà una ajuda a disposició d'estos treballadors. Que també me pareix molt bé, perquè aquests treballadors, en funció de lo que estaven guanyant fins ara, tenien unes previsions fetes per a la seva vida, que a lo millor no poden portar a terme perquè ara es falta una porció del seu salari. Després també n'hi haurà, la quarta ajuda és per al sector de l'oci i l'entreteniment, amb un especial suport a l'oci nocturn, que ha tingut una restricció sostinguda, serà beneficiari del fons de cooperació. Estos i nocturn, aquestes ajudes sí que les van anunciar ja la setmana passada, però ara entraran dins d'estos 340 milions d'euros. Recordem que estos seran estos famosos 120 milions d'euros que anunciava la setmana passada. També en quin lloc hi ha dues línies de IVF de 50 milions d'euros, una per a préstecs a empreses afectades i una altra per a empreses en situació financera límit. Això me fa l'efecte que serà com els famosos ICO que han tingut que fer ús en les empreses per a poder tirar endavant. Recordem ICO que tindran que tornar, lògicament, però és un oxigen hasta que se recupere per a que puguen tirar endavant. I després la sexta, que serà del Fons de Cooperació Municipal Covid, amb 120 milions d'euros, ampliaven ajudes també per a sectors com artesania o el comerç no sedentari. Sí, Maria, has fet una cara estranya. Això són els 120.000 euros que estem parlant de l'oci d'antes, al que se suma l'artesania i el comerç no sedentari, és dir, mercats. ¿Vale? Per què? Perquè este sector no sabien ben bé on definir-lo. Recordem que seran 340 milions. El pla es diu Pla Resisteix. Se beneficiaran 21.000 empreses, 43.000 autònoms. El 80%, 82% aproximadament, el posarà la Generalitat, que són 270 milions d'euros, i la resta serà el Fons de Cooperació Municipal. Però no sumem Generalitat. En estos 340 milions d'euros ja estaven aquests 100 milions d'euros que estaven previst per a l'oci nocturn, hosteleria i demés. Coses que se te queden un poc així ambigües, Maria?
Però tant estaríem parlant de que s'adherissin a aquest pla que ja va anunciar 120 milions més, simplement es duplica, no diguérem, i esos diners que anaven destinats de la setmana passada i anaven destinats a l'oci nocturn, pues ara s'amplia i hi ha que fer front a altres sectors que també ho estaven passant molt malament, com són els hostelers i els turístics, no, Susana?
I oci nocturn.
I oci nocturn.
Cal recordar que avui que hem parlat en Alicia Domènech, que ella és la coordinadora de Castelló de UPA, parlem de que se'n van a una vaga el 24 de febrer, però van a una vaga perquè no tenen més remei, perquè s'estan morint.
Sí, i parlàvem també abans de que el proper divendres 21 també es farà també una manifestació en Castelló, per lo mal que ho estan passant. És que hi ha que pensar que aquests sectors duen darrere molta gent que treballa al nostre país, no? En este sector servici, i que són xicotetes empreses que se les ha donat una responsabilitat i una càrrega que ara mateix és el que diem.
Que no poden sostindre, és dir, dona contra com si diu el pla és resisteix, com no resisteixen no poden tirar endavant, però per exemple la primera mesura, que era la que estàvem parlant, la línia de 80 milions d'euros en ajudes directes a les quotes de la Seguretat Social d'autònoms i empreses, això s'ha demanat per activa i per passiva.
Sí. Però clar, és que tenen que a apropar-se, no? Diguem, hasta última hora per fer també totes aquestes accions, Susana, que a lo millor això abans de Nadal també se podria haver anunciat i hagueren passat uns Nadals a lo millor més relaxats, no?
Després, una altra de les coses que també m'ha agradat molt i és per les persones que estan en un ERTO, eixos 17 milions en ajudes directes als treballadors que estan en un ERTO. És dir, recordem que a aquestes persones se'ls ha reduït el sou, també l'horari, però no perquè elles volen i no es ve de gust, sinó perquè les empreses no tenen més remei. Maria, falten dos minutets, ens hem posat a parlar d'ajudes i clar, com que tenim tantes ganes de que els nostres oients ens disfruten sense tindre que estar pensant com acabaran el mes, perquè encara que pareixca dur, Al final diuen que els diners no donen la felicitat, però lleva les penes.
Sí, exacte. Susana, abans d'anar a Monte, tenim que dir que tornem a estar en nivell 0 per nevades a la comarca de Alto Palància, o sigui que cuidao en el cel, en les carreteres, no?, i en lo que pot vindre.
Maria, ens passem el matí dient cuidao en això, cuidao en allò.
Sí, sí.
I ara tenim que dir als nostres oients que demà a les 12 tornem així, estan en tots ells, en tots vosaltres, per a que disfruteu dos horetes en nosaltres. I ara quedeu-vos. Maria, que es queden disfrutant en què? En què tenen que disfrutar ara?
Pues en els nostres companys d'esports.
Sobretot perquè, vamos, allí el Villarreal va guanyar, el femení no, també.
Si avui encara que ha sigut Blue Monday, ha vingut el nostre Víctor pletòric.
Per això, es queden així en la 92.2 de la freqüència modulada, un segon eix per a les dos, i a les dos entra en directe Javi Mata i Víctor Rubió per a que disfruten, perquè s'ho passen bé. Fins demà.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires.